que ja també en parlarem, però de moment quina pinta fa tot plegat, Marc?
Home, la plantilla és un escàndol.
Sí.
Però també ho era l'any passat.
Sí.
I l'anterior. Aleshores, estem al principi, és evident que no hi ha hagut temps de treballar amb tots els jugadors que han vingut internacionals, però he vist molts partits del Barça com el d'avui, que fins que mentre el rival aguanta el tema del físic, estan a dintre el partit, però hi ha un moment que el Barça t'atropella, perquè físicament, sobretot a darrere, doncs, hi ha molt pocs equips que aguantin el ritme.
Sergi Martínez.
Escoltem Sergi Martínez. Ara hi tornem, Marc. El jugador del Barça, amb el Mundet.
El jugador del Barça, el Rubinenc. Estem en directe a la sintonia de RAC1. Sergi, bona nit. Li pregunten per les claus de la victòria al jugador rubinenc del Barça.
Jo crec
Barça.
Que la mentalitat, no? Al final, bàsquet és bàsquet, però quan un equip ho vol més, sempre té tendència a tindre més probabilitats i més possibilitats, i crec que a la segona part hem sortit amb una molt bona mentalitat, hem canviat el xip mentalment i hem posat el llistó del partit.
Sergi, la segona part, què ha canviat respecte a la primera? Que heu... O sigui, perquè ha canviat de dalt a baix.
Sobretot, bueno, l'Apro ha sortit de mentalitat killer, ha fet un tercer quart brutal, bueno, ho ha enxufat quasi tot, perquè té màgia a les mans, que crec que ens ha ajudat, no? Al final, quan fiques, pues, tot va encarrilat, tot va bé, però crec que al final l'espeech de la mitja part ha estat això, que la mentalitat igual no era la millor, el joventut ha sortit molt agressiu, ha sortit amb molta intensitat, i crec que al tercer quart hem nivellat la intensitat i hem sapigut, doncs, posar el llistó alt.
Torneu a la final, el Barça ha jugat les tres últimes finals, aquesta és la quarta consecutiva.
Preguntant-li per la final també, sí, per les finals davant el Real Madrid.
Imagino que teniu ganes,
no? Sí, bueno, al final, els dos anys que porto jo aquí al club, al primer equip, hem jugat les dues finals de la Supercopa, les dues les hem perdut contra el Madrid, tenim ganes, un clàssic és un clàssic, i sortirem per totes.
Sergi, hi ha una qüestió que no deixa de ser rellevant, que és que se sol dir que una pretemporada dura 6 setmanes, però en el vostre cas, la pretemporada amb l'equip ho complert, vaixos són 4 entrenaments els que porteu amb tot el grup, i encara no és amb tot el grup perquè Mirotic, per exemple, està lesionat. Com es gestiona això? Com es digereix? I fins quan creus que no podrem començar a parlar del Barça a ple rendiment?
Bueno, jo crec que a mi m'ha sorprès molt la ràpida adaptació dels jugadors que estaven a l'Eurobàsquet, dels jugadors nous. Crec que han fet molt bona feina, crec que estan agafant les idees molt bé que ens demana el Sara, i no sé, jo crec que al final és qüestió de temps, mica en mica, crec que comencem a trobar còmodes cada cop més i és qüestió de temps. Al final no hi ha una pauta exacta a seguir, sinó són les ganes, la pinya que fem dins del vestidor i fora del vestidor, i cadascú va portar el seu granet de sorra.
Vull dir, és molt difícil entrenar jugant?
Bueno, al final t'adaptes, no? Hi ha tants partits que t'has d'adaptar a la situació, has d'entrenar el que toca i intentar millorar aquelles coses que el partit abans no has fet bé, i és qüestió d'adaptar-se.
Sergi, hablabas del...
Torn de preguntes en castellà per Sergi Martínez.
Molt bé.
El que ens diuen és que potser tindrem Roca Jokubaitis, que vindrà aquí, però s'ha de dutxar encara. Per
val,
tant,
val, val,
pot ser que encara trigui 2 minuts. És en anglès i traducció simultània. Vull dir, farem el que podrem.
Molt bé, perfecte, Mundet. En qualsevol cas, si no, ens demanes pas pel que faci falta. Et tinc per aquí amb el Colo, amb el Carmona, amb el Correas, amb l'Hernández. Ara, de seguida, quan el Mundet tingui més material des de Sevilla, ens demana pas. Estaves, Marc, fent la valoració sobre el que has vist i sobre aquest plantillot que té el Barça en els últims anys.
Bueno, el Colo és el que en sap de bàsquet.
Sí.
Bueno, jo a vegades, ara no, potser del partit d'avui no, però l'any passat pues, trobava a faltar alguna cosa més de bàsquet. És a dir, si el Barça només basa les victòries amb el físic, a vegades quan juga davant del Madrid o de segons qui, que també li iguala el físic, aleshores a vegades doncs li costa molt guanyar els partits, no? I trobo a faltar pues, algunes coses, les alternances defensives, bueno, alguna cosa més de bàsquet, que a vegades quan li plantegen els rivals... Recordo la final de l'any passat, el Lasso plantejant coses diferents, amb homes grans defensant els bases. No, aleshores, crec que a vegades falta alguna coseta.
Sí, també l'any passat al Madrid va encadenar tantes sense pagades contra el Barça els últims temps que havia d'anar provant coses perquè va arribar un moment, si Saras anava tenint resposta a tot el que plantejava el Madrid, fins que una sèrie de jugadors clau li van fallar i llavors això ja no servia. I alguns jugadors com Brandon Davis, que era de les peces claus, que al final va fallar, i aquest any s'han fitxat jugadors que han de fer aquest salt, i per mi amb el canvi de base surts guanyant, per això Toranski té més coses, l'estem començant a veure, vam veure fa 4 dies a l'Europeu 17 assistències en un partit, però per això necessites temps de conèixer els companys. Avui el que es veia molt és que eren molts jugadors fent la mateixa jugada, ocupant els espais malament, que és un equip que necessita temps per treballar perquè té, sí que té cromos una mica repetits i el talent molt concentrat en algunes mans, que són les que han de brillar, però per exemple avui Vesely, que ha de ser un jugador clau, sí, és que ha tirat, no ha tirat, ha tirat un triple allò final de possessió, i són els jugadors que anirem veient. Però també hi ha altres com Cor Higgins, que per anar bé el Barça necessita que recuperi el nivell.
Deixem que torni un moment cap a Sevilla, que crec que tinc el Mundet amb més protagonistes, en aquest cas amb un jugador clau de la penya, Marc.
Sí, amb Pau Ribas en directe per la sintonia de RAC1. Pau, què tal? Bona nit.
Bona nit.
D'entrada, una valoració del partit, com ho has vist?
Bueno, és senzill d'explicar. La primera part molt bona, segona part molt dolenta. Crec que hem fet quasi tot el que el partit necessitava la primera part, tant en atac com en defensa, i a la segona tot el contrari, no? Hem deixat anotar els seus jugadors que estaven més posats en el partit, hem deixat de jugar fluids, amb ritme, i bueno, si fem 25 punts i 50 a la segona part, per molt bé que hagi jugat la primera part, normalment no guanyes.
En tot cas, sí que és veritat que la seva sortida del segona part és fulgurant, crec que és un 12-0. Us cal reacció en aquell moment?
Bueno, és difícil ja la reacció quan estàs guanyant i ells et fan un percent tan important, on la Provitola ha jugat còmode, ha tingut tirs senzills. Quan ell era el millor màxim de la primera part, amb 3-3, amb pèrdues nostres i atacant malament, doncs evidentment això a un equip com el Barça li dona molta confiança, que comença un altre cop al tercer quart igualats i veient que el partit se'ls hi farà molt llarg. Llavors crec que ha sigut l'error, no? L'inici del tercer quart han rebut una dosi de confiança i nosaltres al revés. Després hem igualat el partit al tercer quart, però molt mal últim quart ens ha condemnat.
Són dos derbis en 4 dies. En quin creus que heu estat millor i en quin creus que heu estat més a prop? En la final de la Lliga Catalana o la semifinal d'avui?
Crec que avui el nostre nivell... els nostres millors moments han sigut avui, però hem fet pitjors, més minuts dolents, i al final et quedes allà mateix, no? Però està clar que amb un equip com el Barça has de fer molts més minuts que bons que dolents, i si haguéssim fet una bona segona part, jo crec que haguéssim tret una victòria.
Acabo amb una última pregunta. Falten 6 dies per començar la Lliga. En el còmput general, les sensacions a la penya diries que són bones, són regulars, són dolentes, són molt bones després d'aquestes primeres setmanes?
Bueno, hem tingut de tot una mica, no? La millor notícia per nosaltres és que el William tornarà, que estarem tots
William
sants,
Howard.
I tenim temps per preparar el partit fins divendres, que divendres i diumenge són dos partits en una setmana, i jugant a casa, bueno, crec que hem fet grans partits, grans minuts, i hem fet partits dolents, però això és la pretemporada, com tothom sap, i la meva experiència ja m'ho recorda. Ara ve la Lliga CB i tot comença de zero.
Gràcies, Pau.
Gràcies.
Les paraules de Pau Ribas en directe a la sintonia de RAC1.
Fantàstic, Marc. Doncs amb els protagonistes des de Sevilla després d'aquesta semifinal de la Supercopa CB que acaba guanyant el Barça clarament davant la penya. Ferran, Xavi, que no us he escoltat sobre el partit i sobre com ha arrencat tots dos equips de temporada. Ferran.
Bueno, el partit... jo sobretot he vist la primera part, la segona l'he acabat de veure aquí,
sí.
Però la primera, la penya ha estat millor. Després, quan he arribat aquí a la ràdio, perquè m'estava traslladant, he vist que el Barça havia capgirat el marcador i guanyava còmode. Ja he vist que, sobretot, per desencert de la penya i per encert de la Provítola, jo crec que tampoc es poden treure gaires conclusions, igual que dèiem en partits del Barça de futbol de pretemporada. Això és més pretemporada encara que mai, perquè, sobretot en bàsquet, que hi ha molts sistemes i, i els jugadors han de saber, com deia el Colo abans, els espais que han d'ocupar i què han de fer en cada jugada, tant en defensa com en atac, quan la immensa majoria d'aquests jugadors, o diria que són 6, són nous.
Ai, però que és que a més, 4 dies.
Exacte, han arribat molts de l'Eurobàsquet, doncs poques conclusions es poden treure. Respecte a la temporada, com deia el Marc, jo crec que el Barça té un equipàs, que té millor plantilla encara que la temporada passada, però és que la temporada passada possiblement també tenia la millor plantilla i va acabar sense guanyar ni l'Eurolliga ni la Lliga. Jo crec que, evidentment, possiblement els seus dos millors jugadors, un surt d'una lesió greu, que és Higgins, i de moment no ha recuperat el nivell d'abans de la lesió, i l'altre està lesionat i no se sap quan tornarà. No se sap si seran setmanes o mesos, perquè hi ha aquest oscurantisme sempre.
Amb la qüestió de Mirotic està bé
en el Barça.
Sí, bueno, també és jo crec que és part de controlar el relat, de no donar moltes pistes, perquè el jugador té una magnitud.
Sí, però jo me'n recordo que a l'estiu, no me'n recordo ara, no em facis dir el dia ni el mes, però era estiu, o sigui, jo diria que era juliol, va sortir una notícia que venia del seu país,
no?
De Montenegro, que deia Mirotic 6 mesos de baixa, i ràpidament tot allò es va desmentir. Doncs, no sé, han passat ja uns quants mesos i no se sap encara si estarà 4, 5, 6 o 8, però no se sap.
Sí, en tot cas, un jugador, després d'una lesió al tendó d'Aquiles, que recuperi ràpid, jo no me'n ve cap. I considerant que és un jugador que passa dels 30 i que fa 2 metres i quant? 2 metres 10, ja 8, sí, és un tros d'home, doncs no serà fàcil per ell recuperar el nivell. Dit això, estic a la línia del que diuen, és un equipàs, una gran plantilla, per mi millora molt la posició de base, amb Satoranski. Avui m'ha deixat molt fet el paper de Veseli, que teòricament tenen una química que en aquest tram inicial de la temporada pot anar molt bé perquè es coneixen de la selecció i en un moment en què els sistemes potser no estan tan treballats, aquesta societat pot ajudar bastant. I estem abocats un altre cop a una altra temporada en què el Barça haurà de convèncer sobretot els partits difícils com el que té demà.
Sí.
El Madrid és una molt bona vara de mesurar.
Té una idea, el Madrid no vull equiparar-ho al futbol, però una altra gran plantilla, però amb peces molt interessants.
Aquells tuits de Sergio Llull, posant diners del Barça, doncs no sé.
Que
ells també se'ls gasten.
Home, sí, clar.
La gran novetat és la falta d'entrenador, que el que pot tenir Madrid era un equip d'autor, un equip molt fet a la imatge, no?, de Pablo Laso, i això doncs és una gran novetat en els clàssics. Aviam com es resol demà.
Sí, vull dir, sempre hi ha allò de si una cosa funciona no la toquis, però clar, suposo que per algun lloc Xus Mateo també voldrà que es vegi el seu segell. Li han donat una plantilla la millor que té el Madrid en molts anys. Madrid és un equip que estava en final de cicle i que, bueno, manté, si vols, els Llull i Rudi, i home, com a canvi de generacional, el retorn de Sergio Rodríguez no seria, però sí que té és un altre equip que físicament és capaç d'arrollar-te. Avui ha començat amb problemes amb el tir exterior, a la que ha trobat una mica la connexió, i també que si no tenia rival pel que és a Madrid, però han fet una plantilla realment que no sabem si el conductor estarà al nivell esperat o no. Això ho haurem de veure al llarg de la temporada. Però, home, és un tros de plantilla.
I tant. Començant per demà, a 6:45, aquí al Superesports, evidentment, amb el Mundet des de Sevilla, per explicar-vos aquesta primera final, aquest primer Barça-Madrid. Estava pensant, no tinc ja memòria de quan el Madrid no jugava amb Rudi, amb Llull, i una altra vegada amb el Xacho. És increïble, és que és... Quants anys fa que aquesta gent... Ben bé...
Estem parlant de jocs de 37 anys.
Clar, per això. Per tant, una quinzena d'anys, ben bons que el fa. Mira, malament no els hi ha anat. Demà, però, per enèsima vegada, aquests duels amb Llull, amb Rudi, una altra vegada amb Xacho davant el Barça de Saruna Jacikevic. Us ha guanyat la Lliga Catalana al Barça davant la penya, també ha guanyat a la semifinal de la Supercopa, demà s'enfronten a la final. Colo, t'escoltem demà i a veure si ens ho passem allò una mica millor que avui, sobretot a la segona part, que hi hagi una miqueta més d'igualtat, i a veure si acaba guanyant el Barça. Gràcies, bona nit, Colo.
Fins demà.
Un quart d'hora i la mitjanit, una pausa i anem cap a l'altre focus, l'altre enviat especial que tenim repartit avui per l'estat espanyol. Anem cap a Saragossa, a la Romareda, on avui la selecció espanyola de futbol ha perdut 1-2 davant Suïssa.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Però si està com si fos nou. Aquesta és la frase que ens agrada escoltar cada vegada que un client prova un Volvo d'ocasió. Perquè a Volvo Select el revisem per oferir-te la millor qualitat. A més d'un mínim de 12 mesos de garantia i 30 dies o 1.500 quilòmetres de garantia a canvi. Troba ja el teu com si fos nou a Dieselauto Tarraco. A Tarragona i a Vilafranca del Penedès. Dieselautotarragona.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh? Escolta, la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
L'11.591. 1-1-5-9-1. De la sèrie 6-0-0-6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
RAC 1.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes. Dissabte 24 i diumenge 25 de setembre, vine a la Fira del Bolet i del Boletaire de la Pobla de Lillet.
Concurs de bolets, parades de productes de la terra, vins, caves, embotits, bolets, mostra micològica, concerts, dinar del Boletaire i molts més.
Gaudeix dels bolets i de la petjada de Gaudí.
Fira del Bolet a la Pobla de Lillet.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC 1, tu diràs. Amb Dani Aguilar.
I la mitjanit fent el moviment del heavy Marc Carmon ara mateix a l'estudi de RAC1.
És meva.
Estic pendent que l'Hernández em passi la playlist. Encara no m'ha passat la playlist. La setmana passada vam posar una cançó al grup del Xavi Hernández.
Posarem un dia més actualitzadet.
L'únic que vaig posar allò, una versió així una miqueta que vaig trobar per fer-li una sorpresa. I no sé si...
tema prepandèmia.
Ah, val.
I ara tenim ja música postpandèmia.
Llavors haurem d'actualitzar una miqueta la playlist i un dia amb el Correas, anar a fer les cerveses al concert de...
Ja ho vam dir,
amb el Xavi Hernández. En fi, és una de les notícies del dia, aquesta semifinal de la Supercopa ACB. Ara de seguida serem a Saragossa per l'altra notícia del dia, la derrota de la selecció espanyola davant Suïssa. A veure, primera valoració del que heu vist, perquè ja estem pràcticament enfocats, diguem-ne, cap al Mundial, tampoc queda tant, no queda absolutament res. Nivell de preocupació que la gent que vulgui que la selecció espanyola guanyi ha de tenir?
Jo penso que és la típica derrota que t'arriba en el moment just.
Sí?
Sí. Val. O sigui, el partit ha sigut un nyap. això tots ho hem vist, que l'Espanya juga contra un equip inferior, amb bons jugadors, però col·lectivament un equip pitjor que Espanya, i ha guanyat amb mereixent-ho. El pla, a més, per intentar empatar el partit al final d'Espanya no ha sigut gaire reeixit, pel meu gust. Hi ha hagut massa èpica, massa conduccions. S'han ocupat els espais d'una manera poc intel·ligent, crec. I penso que és una derrota que avisa. Que avisa, i que Luis Enrique, doncs, potser el porta a prendre alguna decisió.
Sí?
Sí, potser sí. Potser hi ha algun jugador que no acaba de creure's de cara a la convocatòria, que avui l'ha convençut o que avui no l'ha convençut. Clar, és el típic partit que arriba en el moment just. És cert que dimarts, esportivament, hi ha una final
per aquells que,
entre cometes, sí, contra Portugal, Nations, per entrar a la Final Four de la Nations League, però el que importa és el Mundial, i avui les sensacions no són bones. Ara, jo penso que hi ha marge per millorar-les, perquè ja ha demostrat Espanya, amb Luis Enrique al capdavant, que és un equip en pla, un equip que té fons i que sap el que juga. I, per cert, comentari a Ferran Torres.
Sí, és que les coses com són.
És un futbolista que ha de fer un pas endavant. Que ara mateix, per mi, no es mereix anar al Mundial.
És soldat de Luis Enrique. No? El que deia la setmana passada.
Sí, sí.
Però el rendiment que ha tingut...
Però hi ha davanters a la Lliga Espanyola més resolutius
que
ell.
Segur. Altra cosa és que Luis Enrique el vulgui o no els vulgui.
No, a veure, si és preocupant o no, jo és que de la selecció espanyola de Luis Enrique no et pots fiar. No et pots fiar, dic... o sigui,
sembla, ni per bon ni pel dolent,
sembla morta, no? I sempre acaba fent bons tornejos, no? Ja ho va demostrar a l'últim. Per tant, jo crec que aquests partits, tot i que és una competició oficial, però entre cometes, perquè sí, és una competició inventada des de fa poc...
Espera't, Ferran, ho sento, és que t'he d'interrompre. Saragossa, Damià López, què tal?
Ara em dirà que han inventat res.
Què tal? Com estàs, Dami? Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, per al·lusions, que ara deia Correas que aquesta Nations League és una invenció, que aquesta competició... Què hi has de dir, a veure, Dami?
Res, que és veritat que és una competició inventada. Sí, és una competició inventada per evitar, doncs, que passés el que succeïa fins fa poc, doncs, que en aquestes aturades hi havia partits amistosos que no servien bé, sí que servien. Servien perquè els seleccionadors, doncs, provessin coses de cara a les grans cites, però com a mínim els partits que es veuen ara són de més qualitat. Per exemple, avui s'ha vist una Espanya-Suïssa, s'ha vist jugar Espanya contra una bona selecció com és Suïssa. Aquests dies estàs veient partits en un grup, per exemple, format per aquesta sorprenent Hongria al costat d'Anglaterra, d'Alemanya, d'Itàlia. Crec que no està gens malament. En canvi, abans, doncs, sí que és veritat que podies veure Espanya jugar contra Liechtenstein, per exemple, un amistós que no servia per res, però sí que aquesta Nations League, que és veritat, que et pot ser...
Uruguai-Iran.
Exacte.
Bueno, però què vols dir? Però, bueno, clar, perquè
mira,
no tens...
Perquè
no tenen la Nations League a la Conmebol, però està en projecte. També t'haig de dir que està en projecte crear una Nations League de tot el continent americà, però, mentrestant, el que sí que és veritat és que tots els seleccionadors, jo considero, és la meva opinió, jo considero que dos mesos del Mundial tenen tot el dret a veure jugadors, a preparar, a mirar, a preparar, doncs, totes les tàctiques i tots els conceptes, perquè queden dos mesos, i a entrenar, a concentrar, a parlar amb els jugadors, com que no hi ha competició oficial, doncs jugant un amistós contra Iran o contra qui sigui. Per ser Iran una selecció mundialista. Mira, que Araujo es lesioni el segon 20, a mi em sembla que no és culpa d'Uruguai. Serà culpa de molts aspectes i de molts factors, però culpa de la Federació d'Uruguai no serà. Serà culpa de molts factors externs. Però de la Federació d'Uruguai, que un jugador es lesioni els 20 segons, no serà. No és culpa ni d'Uruguai, ni d'Iran, ni de l'amistós. Això és la meva opinió sobre la lesió d'Araujo.
El calendari és el que és, i la Nations League està posada aquí, perquè ja està posada des de fa temps, no? Des d'ara. Jo realment trobo una aberració. és cert que els seleccionadors tenen dret a veure els jugadors abans. Trobo una aberració que amb el calendari... Aquest, en concret, aquesta vegada...
Sí, però és
vegada,
que aquesta temporada...
En concret, aquesta temporada,
sí, sí,
amb
sí.
Mundial, que, no, que es juga on no toca...
I, ha, I en el moment en què no toca... No toquen,
sí. Trobo una aberració que, com està el calendari, el que li espera ara, no el Barça, el que li espera ara a la immensa majoria d'equips, que hi hagi una aturada ara. O sigui, és millor jugar abans...
I a Borja Iglesias, quan els veu? Si considera que estan bé, que els porta directament al novembre al Mundial? O quan?
Que els vegi a la Lliga, per això està, per això cobra Luis Enrique.
No, senyor, perquè els ha de portar les Rozas, ha de veure com entrenen,
Dani,
ha de veure com s'integren al grup.
No és millor que les competicions s'aturin no una setmana o dues abans del Mundial, sinó que s'aturin abans i tinguin temps en aquell moment, que no ara?
No, perquè ella ha donat la llista definitiva. Ella ha donat la llista definitiva.
No, és que es doni la llista en un altre moment. O sigui, les coses es poden canviar.
En fi, a veure, el debat sobre les seleccions, que és molt interessant, eh? És molt ric i sempre el tenim.
És que passa una cosa. O sigui,
una cosa,
no és casualitat conversa, que s'hagin lesionat quatre jugadors
del Barça. La podíem tenir l'any 1994.
I tant, Dami. Sí, sí.
I la seguim tenint ara.
I la seguirem tenint el 2050. Exacte.
Aquí ara hi ha el Marc, que evidentment és entrenador i entén més que nosaltres. Però no és casualitat que es lesionin quatre jugadors del Barça. Aquí hi ha un...
Això després ho volia dir.
La Marta va fer un reportatge l'altre dia de que no s'havia lesionat ni Cristo, cony.
Sí.
El dia següent van començar a caure jugadors. Per què? Perquè aquí s'entrena d'una manera, hi ha uns mètodes, segurament tothom està mirant si un jugador ha d'aturar-se, si no ha d'aturar-se, si està per jugar 20 minuts, si està per jugar 30... O sigui, els jugadors, a vegades... Si a Ansu el canvien al minut 60 i diem, home, avui li podria haver donat 90. Home, no, és que està per jugar 60 i així ho diuen totes aquelles coses que porten al cos. I totes
Llavors,
quan se'n van a les eleccions, tu et penses que ho miren, això.
El que està clar és que si anem, diguem, de l'aparell més científic, l'altre dia la Marta va fer un excel·lent reportatge i una excel·lent anàlisi de com anaven les coses. Ha arribat l'aturada i ha passat el que ha passat. Però, insisteixo, també hi ha altres factors que hi poden intervenir. Però vaja, ara després parlarem d'això. Però pel que fa al partit d'Espanya, que el debat és calent i m'agrada, però pel que fa al partit d'Espanya, he sentit el Ferran. Marc.
Uf, tinc molta feina perquè...
S'han obert moltes coses.
Discrepo una mica dels meus estimats companys avui.
Ah, sí?
Sí,
anda.
Una miqueta. Oh. Sí, jo no crec que el partit d'avui sigui aquell partit que li va bé la selecció espanyola, perquè jo crec que la Nations League d'Espanya ha sigut bastant fluixa, en general. Li ha costat molt marcar gols, li ha costat molt guanyar partits, i crec que no està bé la selecció espanyola, des del meu punt de vista.
Saps que la Samarca fa tant que van jugar, ja ni me'n recordo.
Des del meu punt de vista.
Sí
que coincideixo amb el Xavi, de que està claríssim que Luis Enrique té un pla, té una idea de joc, que els jugadors fan tot el cas del món, que tenen una idea, però per mi té un problema aquesta selecció.
No marca gols.
Té un problema, i és que en el 4-3-3 el paper dels extrems són vitals, i si no que li preguntin a l'altre Xavi Hernández.
Sí,
no?
Sí, i tant.
Dembélé, Rafinha i companyia. I Espanya no en té. Aleshores, Espanya no genera a les bandes. No sé si va sentir ahir a Luis Enrique, ahir ho ens digui, va dir, Ferran Torres és un jugador de banda que mete goles.
Que no t'ho va treure, saps per què? Perquè escolta els dissabtes, Luis Enrique, ja t'ho diràs. Perquè és la frase de Marc Armon, vaig pensar molt en tu. Sí.
Doncs crec que Espanya té un problema estructural en aquest sentit. No té extrems, no té gent que generi 1 contra 1, aleshores ja les defenses contràries no s'obren tant, els carrils de dintre... És a dir, crec que té un problema a Espanya en què la gent de davant no és el millor perfil per lo que vol jugar Luis Enrique. I això, per mi, és molt important. Molt. I fa que Espanya jugui bé, pressiona bé, fins a mig camp ho fan molt bé, però quan arriben els últims 20 metres se'ls apaga la llum. I crec que Espanya té un problema en aquest sentit.
Quin és, Dami, des de Saragossa, quin sentiment es palpa des d'allà, després de la derrota d'avui?
Home, doncs que hi ha sobretot falta de talent i de qualitat i d'empassinament de Luis Enrique en la insistència en alguns jugadors.
Sí.
L'anàlisi de la selecció espanyola sempre va molt en funció del resultat. Això ha estat històricament així, i jo crec que tot el que generi es debateixi d'aquí al Mundial anirà clarament en funció del que passi a Portugal. És un equip amb molt de talent i molt jove, i els equips talentosos són capaços del millor i del pitjor. Això està claríssim, i de la mateixa manera que Espanya avui ha perdut contra Suïssa, és perfectament capaç d'anar a Braga, a Portugal, i guanyar. Però com es perdi i com l'equip torni a evidenciar aquesta falta de capacitat, jo crec que estem d'acord que al mig del camp d'Espanya és prou bo, és la millor línia que té. Però, esclar, amb Asensio, amb Ferran Torres i amb Sarabia, amb tots els respectes per jugadors que són bons futbolistes, està clar que no et dona. No et dona. No és qüestió de comparar amb les grans seleccions, però si tu mires la nòmina de futbolistes que té Brasil, Argentina, França, sobretot Brasil i França, clar, aquí se suposa que Espanya va a Qatar a guanyar. Sí. Doncs sortint amb futbolistes, primer, que no juguen, que no tenen ritme, però a sobre, que és que la veritat és que no tenen prou qualitat, quan, a més, arreu del territori espanyol i podem dir que hi ha jugadors espanyols que sí que es poden apropar a aquesta qualitat i Luis Enrique no porta, doncs això genera molt debat. Després hi ha futbolistes en defensa que Luis Enrique no porta i que també són reclamats. Això doncs també és analitzable si el que ha passat avui, dos gols rebuts de corna, són dues jugades aïllades, o aquí també hi ha un patró. Si Espanya té un problema en defensa, doncs bé, l'anàlisi, Dani, és aquest, que la línia medular doncs és forta, és consistent, hi ha molts jugadors que pugnen per aquestes posicions, però que Espanya és un equip doncs, que té, com deia el Marc, té molts problemes amb el gol des de sempre. Fixa't que Espanya va ser semifinalista a l'Eurocopa, però que excepte el partit contra Eslovàquia mai va golejar, va guanyar un partit i en va empatar 5, i des d'aquest punt de vista arribarà segur al Mundial amb dubtes i havent de passar un grup on segur que patirà amb Alemanya, Japó i Costa Rica. Fixa't que Espanya ha millorat molt els últims 15-20 minuts, quan Luis Enrique ha canviat tota la davantera d'una tacada i ha donat entrada a Borja Iglesias, a Jeremy Pino i a un molt bon Nico Williams. La llista de Qatar serà tota una incògnita i veurem què fa aquí Luis Enrique. És capaç d'endur-se perfectament Nico Williams, és capaç d'endur-se Borja Iglesias com a referència, és capaç de tot i jo estic segur que hi haurà moltes sorpreses.
A mi m'agrada molt, per exemple, com juga Morata quan va amb la secció espanyola i Luis Enrique li treu suc. Tinc dubtes sobre el paper físic i el com estarà, com es trobarà Dani Olmo, que és un altre futbolista que amb Luis Enrique ha funcionat molt bé. I respecte al que deia de jugadors que potser eleven el nivell en defensa, hi ha un perfil molt específic, que és el d'Íñigo Martínez, que és un jugador que va molt bé per alt, molt bé per alt, i que té el puntet expeditiu perquè potser els hi falta a Eric García i a Pau Torres. Suposo que a Madrid el debat està sobre Nacho, que és un defensa multiusos i
Ramos, no?
Et garanteix un 6, i fins i tot també amb Sergio Ramos. Però jo crec,
Ramos ens ho prenem en sèrio,
que el perfil d'Íñigo seria allà millor,
sí,
que d'aquests
sí?
dos.
Hola, Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Daniel Aguilar.
Abans que el gest ja...
Estava
aquí.
De tot això, abans d'entrar en el debat Nacho Ramos...
No sé si algú tenia gaire estona.
Hem de partir d'una base, que és que a Madrid no poden ni veure Luis Enrique.
No, clar.
I això farà que aquí a Barcelona hi hagi molta gent que desitgi la victòria d'Espanya.
I faci el que faci, el criticaran, excepte si guanya.
Sí, perquè això passa des que Luis Enrique és seleccionador.
Perquè no poden ni veure.
Deies, Miquel.
No, jo quan en Marc anava apuntant, feia alguns apunts a la intervenció d'en Xavi, jo també anava gesticulant, perquè clar, que si Ramos, que si...
Juanpe. Vos reclames Juanpe.
No.
Aquí Miguel Gutiérrez,
aquí reclamo.
Un bon jugador, sí.
aquí reclamo, no, primer, bé, reclamo poc perquè no he fet gaire pretemporada, o sigui que deixem-nos els jugadors que es preparin quan toca, que suïn els altres al Mundial i els nostres a preparar-se per tornar
al
gener. No, avui no hem jugat, no he tingut temps de robar. Però a més són pobres, vull dir, robar no es poden robar gaire. Bé, total, no, emburxen.
Sí.
Però a Madrid, això de Ramos aquí ens ho podem perdre a conya, però a Madrid s'ho agafaran seriosament.
Però de veritat creus?
I tant.
Dami, allà s'ho agafen seriosament, això de Ramos?
No t'hem gaire.
Ai, que hem perdut en Dami. Dami, ets per aquí.
Fa vent, eh?
Un huracà, això.
Quin vent bufa a Saragossa?
Sí, bufa.
El cierzo, això.
Que has anat al Montcayo, ja? Estàs a les faldes del Montcayo, que...
No, jo què sé, és que ha començat a diluviar molt durant el partit.
És veritat,
sí, sí. Ha començat a diluviar molt i ara acabem de sortir d'aquesta zona mixta que està al carrer.
Sí.
Està al carrer.
Ben notat.
És d'aquests camps, camps antics, i era tot un caos. Sí. Hem hagut de rodejar allà enmig de tota l'afició, i bueno, ara està una miqueta enmig de tota la confusió, però res, ja...
No pateixin, només faltaria.
Tot bé.
Parlàvem, Dami, el debat, tu que el coneixes bé, el debat de Ramos és real a Madrid o no? O és una... Perdó, és una pamema, això.
Bueno, Ramos és una miqueta com a l'època final de Casillas, que hi havia molts partidaris de Casillas... alguns doncs, que creien que havia de jugar De Gea, i fins i tot ja quan Casillas agonitzava, fins i tot en el Mundial de Rússia 2018, que ja semblava impossible la presència de Casillas, doncs encara hi havia molts partidaris. Sergio Ramos, sí, hi ha molta gent que pensa que Sergio Ramos, sent un futbolista que està jugant ja en un equip d'elit com el Paris Saint-Germain, defensa que com no ha de poder anar un defensa del Paris Saint-Germain quan t'hi està anant un del Villarreal, per exemple, no?
Clar. Sí.
I a més estem parlant d'un futbolista doncs, de la categoria, de l'historial i de la trajectòria de Sergio Ramos, però tornem a estar en el mateix. Luis Enrique vol soldats, vol jugadors de... que això és una miqueta també, si vols, llegenda urbana, no? Perquè sí, clar, en el moment en què imagina que el Leo Messi de 24 anys en aquests moments fos un jugador espanyol, Luis Enrique no el portaria. Home, entenem que sí que el portaria, sí, encara que fos un jugador de perfil alt. Hi ha un punt aquí de llegenda, això de que Luis Enrique... Sí. Però bueno, ja ens entenem. Sí, l'altre dia ja va parlar de Iago Aspas, no?
Sí,
que és un jugador que en aquests moments Iago Aspas probablement tingui més qualitat que els tres davanters avui d'Espanya junts.
Absolutament. I més gol, segur. Vull dir, en aquest sentit, seguríssim.
I Ansu,
també. Sí,
però Ferran Torres, que rep bufetades només posar un peu al terra... Ferran Torres, aquí jo defenso i defensaré, és un jugador...
Avui costa una mica, eh?
Però avui aquí defenses. Tu veus aquest partit i qui defenses?
No, però
vull dir, al final Ferran fa partits bons i partits dolents, però quan els fa bons, si falla una ocasió, llavors resulta que el penalitzem perquè falla una ocasió. Bé, no és un golejador, però és un jugador, un extrem, que té gol, i si recordem els números, si féssim una peça dels gols de Ferran Torres als primers partits de Luis Enrique, es va inflar a fer gols. Ferran Torres feia més gols que un nou amb el principi de Luis Enrique, i d'això...
Contra Alemanya, fer un hat-trick...
I d'això no en fa pas tant. I partits amb rivals de més entitat i de menys. O sigui que, vaja, no ho sé, a mi em sembla que es va de 0 a 100 a una velocitat exagerada.
Ara mateix Ferran Torres no és un futbolista que no generi cap tipus de debat respecte a la seva presència a la llista amb Espanya, com Pedri, com Gavi, com Busquets, com Marcos Llorente, vull dir, futbolistes que estan molt consolidats a la idea d'Espanya i que tenen un nivell ara mateix prou bo com per anar al Mundial. Ferran Torres ara mateix doncs no està en aquesta línia.
Però
tot i que sigui soldat de Luis Enrique, ja hagi demostrat que pot ser útil per Espanya.
Però jo crec que Ferran Torres el que necessita Luis Enrique, si el vol pel Mundial, tenint en compte les dificultats que tindrà per jugar al Barça, necessita fer-lo jugar ell, diguéssim, d'alguna manera. Ell també, si ell el vol pel Mundial i el vol, perquè és un jugador que li pot jugar de fals nou, per exemple, si el vol, també necessita, perquè el Barça, amb Rafinha, Dembélé, Ansu, Lewandowski, tindrà pocs minuts, doncs també ell li haurà de donar minuts, haurà d'intentar ajudar-lo com pugui per tenir-lo a bon rendiment durant el Mundial.
Ferran Torres és un jugador que en aquests moments està qüestionat, com diu el Xavi, que si té la seva plaça més o menys assegurada és perquè és un jugador del gust de Luis Enrique. Però jo no crec que a Ferran Torres se'l critiqui per vici ni per mania. Simplement el que es diu de Ferran Torres és que si estem parlant aquí que Barça i que selecció espanyola són màxim nivell, si aquí se suposa que el Barça està per intentar guanyar la Lliga i per intentar guanyar la Champions i que Espanya va guanyar el Mundial, no, si em dius és que Espanya va intentar passar la primera fase, doncs potser Ferran Torres té cap, però si Espanya va guanyar el Mundial, aquí la pregunta és, Ferran Torres és un jugador de màxim nivell per intentar guanyar el Mundial? Home, si em dius que sí, vale, però jo entenc que encara està una miqueta lluny d'aquest nivell. No és que sigui una crítica a destruir, és que a mi em sembla que està demostrat que amb Ferran Torres, amb Asensio i amb Sarabia, amb aquesta davantera no et dona. I que em sembla que tu veus Brasil i veus els davanters que té, a mi em sembla que Ferran Torres, però no només Ferran Torres, sinó que molts jugadors de la selecció espanyola estan allunyats d'aquest nivell. Això no és una crítica a Ferran Torres, és simplement, diguem que, posar sobre la taula la realitat del que és el nivell del futbol espanyol en aquests moments.
Els esportistes tenen moments de forma I jo el que intento descriure, des de la meva opinió, és el moment de forma que té Ferran Torres. Jo crec que des que ha arribat al Barça, el mercat del gener passat, va arribar lesionat, li va costar, etcètera, etcètera, el seu moment de forma està per sota del seu màxim nivell. Jo no discuteixo que Ferran Torres és un molt bon jugador de futbol. No tinc cap dubte. Però, si tu em dius, ara, jo crec que no està en el seu millor moment i que hi ha jugadors que estan en molt millor estat de forma que ell. Els entrenadors sempre tenen jugadors de màxima confiança i Ferran Torres ha rendit millor a la selecció que el City i el Barça, també. Però el moment de forma actual de Ferran Torres, per mi, està molt per sota del seu màxim. A partir d'aquí, doncs, l'entrenador decideix si prefereix un jugador amb el qual hi té molta confiança, però que no està bé perquè pensa que si li dona confiança hi pot arribar, o agafar-ne un altre que potser no és tan teu, però que el moment de forma és millor. I al final això és una cosa d'escollir. I ja
no,
està.
I Ferran Torres és veritat que no ha fet pretemporada gairebé, perquè ha estat lesionat i ha d'anar agafar ritme. Però insisteixo en l'argument que si ell hi creu, no dic Ferran, sinó Luis Enrique, en Ferran ha de ser ell qui li doni minuts.
Totalment d'acord, però els mundials i les competicions de seleccions són de rendiment immediat. Sí, són de curt termini.
Dues coses respecte a l'alineació d'avui, que deia el Dami, que ara a Espanya no va cap lloc amb Ferran Torres, Sarabia i Asensio a la davantera. La llista és la que és, i com que, tot i que és la Nations League, aquests partits, com deia el Dami, són per veure jugadors, sí, i a veure què fan, estic convençut que Luis Enrique no tenia pensat fer un 11 avui i el mateix 11
a Portugal,
sinó que hi haurà diverses rotacions, perquè necessita veure a tothom com està. I després, respecte als jugadors que escull Luis Enrique, és cert que ell té una guàrdia pretoriana.
Absolutament, els soldats de Luis Enrique sempre ho han dit.
I jo diria que en Iago Aspas és un exemple, i possiblement en Ramos, no ara, sinó quan va decidir carregar-se'l, és un altre. Luis Enrique jo crec que no vol mals suplents. O sigui, no vol portar-se gent que sap que seran suplents en un Mundial, en una Eurocopa, i que hi haurà que li generaran problemes no només per ells, sinó per l'entorn. I possiblement el cas de Nacho també serveix per això.
I un apunt. En Ferran Torres, a l'Eurocopa, vas estar a punt de guanyar-la.
Sí, sí.
I a la final de la Nations League, aquella en què hi ha la jugada d'Eric que acaba sent gol vàlid, Ferran Torres fa un molt bon partit. I parlo de Ferran perquè estàvem parlant d'ell. Però vull dir que...
Si ningú volia Morata, si el van acabar... Escridassant, recordo, a l'Europa.
Però al final...
I ara tothom vol a Morata.
Clar, però al final vols qui no tens. Però, per exemple, Gerard Moreno està lesionat, que és un jugador que jo crec que en un bon moment és un jugador indiscutible.
Ansu,
Oyarzabal està lesionat.
Olmo
és un jugador que, a més, per polivalència li pot donar moltes posicions.
Jo estic d'acord amb el que diu el Marc dels extrems, però possiblement els que més li han donat això són Dani Olmo i Oyarzabal.
Mm-hmm. Que no hi són ara.
Un no jugarà segur al Mundial i l'altre ja veurem si arriba.
Hem d'escoltar protagonistes i hem de parlar de moltes coses més. Que ràpid està passant això. A veure, Dami, escoltem protagonistes. Avui, un golejador. Escolta'm, que feia temps que no li vam marcar un gol, que és Jordi Alba.
No, és que estem aquí posant sobre la taula molts noms i per mi el millor d'Espanya ha estat Jordi Alba,
sí,
avui. Així de clar...
Sí.
No, avui la veritat és que es notava que estava reivindicatiu. Tots els jugadors surten a intentar fer el millor partit possible, però avui Jordi Alba jugava moltes coses. Després veurem què passa aquí al Mundial, perquè si tu estàs dos mesos més sense jugar, després la pregunta és si és sostenible poder anar a Qatar. Tot i que, com bé dieu, hi ha jugadors de la màxima confiança, encara que ha passat períodes de grans crisis amb Luis Enrique. Però avui Jordi Alba era a tot arreu, en atac, en defensa, no només el gol, ha estat a punt de donar assistències, si és que li haguessin transformat en gol, posant centrades, desdoblant-se posició amb els extrems, en el seu cas amb Sarabia, també amb Jeremy Pino, i el gol és un gran gol, la veritat. La societat ha funcionat molt bé amb Marco Asensio, una molt bona conducció del madridista atraient a rivals, aquesta habilitat a Jordi Alba, que s'ha trobat davant de Sommer i ha hagut de connectar una forta canonada per batre'l, no era fàcil. Ha marcat Jordi Alba, que ho ha celebrat com si fos el primer gol de la seva carrera. Era l'1-1, després Embolo feia l'1-2 pràcticament d'immediat. Com et dic, molt bon partit de Jordi Alba, que resumia el partit d'aquesta manera en declaracions de Televisió Espanyola.
La primera parte creo que hemos estado muy espesos. se ha adelantado con un gol de estrategia y bueno, hemos hecho lo más difícil, que era empatar el partido, y enseguida una jugada desafortunada otra vez en una jugada de estrategia, pues el segundo gol. Luego ha costado muchísimo, son un gran equipo, defienden muy bien.
Ara Espanya se l'ha d'anar a jugar a Portugal, ja ho hem explicat. Perdó, Ferran?
Digues, Dami, digues. No, que estàvem aquí comentant la jugada, digues.
Val. He dit que Espanya se l'ha d'anar a jugar dimarts a Portugal, ja ho hem explicat, només li val la victòria, diu Jordi Alba, que en té ganes.
Sabíamos que era una oportunidad hoy. Bueno, ahora queda el partido del martes y intentar ganar. Creo que bueno, vamos con muchísimas ganas de meternos ahí en la Final Four y bien, con muchas ganas. Una lástima lo de hoy.
I finalment ha parlat Jordi Alba de la confiança que li ha demostrat tenir Luis Enrique.
Sí, agradecer, ¿no?, que bueno, que el seleccionador pues siga confiando en mí. Ahora solo me queda demostrarlo en el campo y bueno, en el grupo tan bueno que tenemos. Y bueno, agradecido, repito, por la confianza de Luis Enrique.
Això, Jordi Alba, que parlava justament de Luis Enrique. Què ha dit el tècnic, Dami?
Li han preguntat si aquesta derrota pot generar dubtes de cara al Mundial.
Ninguna, en absoluto ninguna. Ya sé lo que significa las derrotas, ya sé lo que significa, se trata de analizarlas, se trata de mejorar. Repito, es bastante difícil, creo que en mi etapa de seleccionador, tan imprecisos tantos jugadores en la primera parte, no lo recuerdo, la verdad. Es evidente que es mejor llegar al Mundial con victorias, es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección, pero estaremos preparados para lo que venga. Fe total en el equipo.
Diu al seleccionador espanyol que el partit de veritat per ells és el de dimarts contra Portugal.
Digo, el partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal. Arriesgaremos como arriesgamos siempre, al máximo para ganar el partido. Portugal es una selección que a nivel individual estamos hablando de jugadores de clase mundial, a nivel colectivo también es una selección que está bien trabajada, hoy ha ganado de manera muy solvente en un campo muy difícil y bueno, con nuestras armas.
Això diu Luis Enrique, i escoltem un últim document d'un debutant, avui. Debutant, ho estic dient bé, Borja Iglesias, debutant, sí, clar, Dami.
Sí, debutant. Aquesta setmana ha estat la seva primera convocatòria i avui ha estat ovacionat aquí a Saragossa quan ha sortit a escalfar i després quan ha tingut els seus primers minuts. No ha fet pas malament com a referència, jugant d'esquena a porteria, associant-se amb els extrems quan s'apropaven a ell. I bé, s'ha apropat al gol Borja Iglesias i si continua evolucionant bé aquesta temporada amb el Betis, doncs també pot tenir la seva oportunitat de ser al Mundial. Li preguntàvem pels problemes de gol de la selecció espanyola i ell diu està convençut que desapareixeran.
Esta selección va a hacer goles seguro, o sea, con ese talento es muy difícil que no suceda. Hay momentos que se atasca más, nos pasa a todos, y hay otros que de repente pues salen y hacemos goles con facilidades, pero con el talento que hay aquí, seguro que llega.
Doncs les veus dels protagonistes avui d'aquest Espanya 1, Suïssa 2, que hem viscut amb en Dami López des de la Romareda, des de Saragossa. Deixem en Dami ja descansar, que el dia ha estat llarg. Dami, com sempre, una abraçada. I no t'has mullat molt o no, Dami?
No, la veritat és que hem tingut sort.
Sempre cuidant.
Hem tingut sort.
Val, fantàstic, molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Fantàstic.
Visca la Nations. Visca la Nations League. Bueno, per cert que avui no hi ha hagut... Avui no hi ha hagut incidències de jugadors lesionats.
És veritat,
No, precisament perquè Luis Enrique està en la mateixa onda que Xavi.
Exacte, doncs això. Sis del Barça, sis titulars, cap lesionat. Que vagi bé, Dami, una fortíssima abraçada.
Igualment a tots, bona nit.
Això pel que fa a la selecció espanyola. Per la resta de la jornada de la Nations League, hola, Pol Rodríguez, què tal, bona nit.
Què tal, bona nit.
El gran atractiu d'avui era Haaland, que continua marcant.
Sí, segueix marcant, però aquesta vegada no ha servit perquè la seva selecció noruega hagi superat l'Eslovènia de Jan Oblak, el porter de l'Atlètic de Madrid. Derrota 2-1 per Noruega en aquest grup 4 de la Lliga B, la segona divisió, diguéssim, de la Nations League. A banda, també s'ha jugat l'Escòcia 2, Irlanda 1, l'Israel 2, Albània 1 i el Sèrbia 4, Suècia 1. I al marge d'aquesta competició, un altre blaugrana que ha jugat avui és Frank Kessié, que ha contribuït en la victòria de Costa d'Ivori a Togo, marcant de penal en un amistós jugat a França.
Per cert, per tancar el capítol seleccions, ens hem de fer ressò també del que es va viure ahir, un episodi de caos, l'amistós Marroc-Xile, jo crec que molts heu vist les imatges, jugat a Cornellà, una invasió de camp de molts aficionats. L'Espanyol avui ha reaccionat, Pol.
Sí, amb un comunicat anunciant els fets i reclamant responsabilitats als organitzadors pels anys causats. També ens ha arribat un missatge de Toni Alegre, el subdirector general del club, lamentant aquests incidents.
Al no ser nosaltres els organitzadors de l'esdeveniment, el que estem fent és demanar responsabilitats als organitzadors del partit. El club, sempre que cedeix o lloga l'estadi amb un tercer, està cobert per possibles incidències a nivell d'instal·lació. Això no vol dir que el que hem de fer nosaltres és prendre nota de quines són les coses que hem de millorar de cara a futur, perquè hem de tenir en compte que com a club portem molts anys organitzant grans esdeveniments a l'estadi i hem de seguir endavant aprofitant aquest gran valor de marca que tenim, que és l'estadi, i aquesta font d'ingressos també que tenim, que és l'estadi de l'Espanyol.
De fet, ja al principi hi havia problemes d'accés al recinte perquè no es podia pagar en metàl·lic. Això la gent ho va saber al mateix moment d'intentar accedir a l'estadi. Al xiulet final, els que no van poder entrar van decidir-ho fer-ho de qualsevol manera.
Queda explicat. Gràcies, Pol. Fins ara.
Gràcies.
Vinga, ara sí, 6 titulars a la selecció espanyola, no se n'ha lesionat cap, però aquesta aturada, això del virus FIFA, ha estat més gràfic que mai. 5 jugadors, amb afectacions en diferents graus, Araujo, Koundé, De Jong, Memphis i Dembélé, de l'últim joc sabeu només molèsties, pendents de la situació de De Jong, ha hagut de tornar a Barcelona amb molèsties a la cuixa, en canvi més greu és el cas de Memphis, lesió al bíceps femoral, perilla i molt per als partits contra l'Inter i el Madrid. I, segons us hem explicat avui a RAC1, Ronald Araujo estarà un mínim de 6 setmanes de baixa després de fer-se una avulsió, una extirpació del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. I Jules Koundé estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. A veure, hem estat consultant amb especialistes respecte al gran debat que ara posaré sobre la taula, que és la qüestió de l'operació de Ronald Araujo. Què ens expliquen? Que una avulsió és aquest lligament o el tendó afectat que s'endú una part de l'os, arrenca una petita part d'un os. I aquesta lesió és la que té Araujo. De manera que, segons el que ens expliquen els metges amb els quals ens hem posat en contacte, és que és desitjable l'operació. És desitjable, és millor. Per què? Doncs perquè l'operació resol la situació molt millor, evidentment, el tractament conservador, la no operació, que fa? Que el tendó pateixi, se'n ressenteixi més i això pugui tenir posteriors complicacions. Només faltaria. Recordem que el termini de recuperació del tractament conservador són aquestes 6 setmanes. Per tant, no hi hauria cap problema perquè Araujo arribés al Mundial. En cas d'operació, evidentment, Araujo es perdria al Mundial. A partir d'aquí...
Uf. El Ferran que no ha dit res abans.
Exacte.
No, a veure, jo ahir quan vaig veure el Araujo marxar del camp molt coix, minut 1, i va marxar molt coix, pensava que tenia alguna cosa important, no pensava que seria tan important com al final.
Sí, sí.
A veure, pel que sé, avui se li ha fet una ressonància, se li ha de fer encara alguna prova més... Però bé, el diagnòstic és el que és, no crec que variï gaire, i la seva idea és la d'apostar per un tractament conservador.
La idea del jugador, sí. Però la decisió...
La decisió no està presa.
No està presa, val.
Però, a veure, no està presa en un 100%, però jo crec que en un 80% sí. Ell vol apostar per aquesta... tractament conservador, i no només per arribar al Mundial, perquè aquí realment sembla que el Twitter anava ple aquesta...
El bif, tu saps què és un bif, Agut? Això del bif, saps què és? El bif, que és com allò...
Té l'origen en el rap.
En el rap.
Una batalla de galls.
Merder, sí.
Merder. El Twitter anava ple de gent dient-li que no tenia compromís, que el compromís es demostra ara i no salta en l'escut, i comparant-lo amb un tití, quan la lesió realment no s'assembla en res a la d'un tití...
Aquesta és una altra, perdona, que m'he deixat d'afegir això. No té res a veure una cosa amb l'altra. No, és important que la gent ho entengui, perquè la comparació és molt fàcil i molt
però
ràpida.
Però s'assembla més al tema d'en Sofati, no pas al tema d'un tití.
Llavors, hi ha totes aquestes reaccions, i ell el que espera, fins i tot, és poder retallar això i poder jugar amb el Barça abans del Mundial. Si poder jugar encara algun partit abans del Mundial, si finalment hi ha aquest tractament conservador. Suposo que Xavi tindrà alguna cosa a dir, també. I llavors serà...
Sí, però Xavi també ha tingut coses a dir en altres ocasions que al final...
Sí, amb en Sofati, per exemple.
No, aquí anava, sí.
I al final, evidentment, qui decideix és el jugador. jo m'imagino que costa. Abans ho parlàvem amb el Marc. Costa. Saps que et perds el Mundial. Ja sé que tothom diu, ah, ets jove, tens 23 anys, sí, ja van però... més Mundials. Home, no sé si tindrà més Mundials o
doncs
no.
Per això.
No juga, clar, juga a Uruguai, que sí, que normalment es classifiquen pel Mundial, però a vegades no. No saps com estaràs d'aquí 4 anys. Costa. És difícil.
Però ja no és l'Uruguai més... amb més opcions d'arribar lluny al Mundial, perquè és una selecció que va cap a baix amb, perquè fa jugadors d'atac i que necessita una altra generació. Jo crec que Xavi i el seu equip han de convèncer Araujo del que no van poder convèncer Ansu Fati. I amb Araujo jo tinc entès que hi ha cert ascendent que amb Ansu Fati potser no hi havia, perquè venia d'una molt mala experiència al quiròfan, 4 intervencions del genoll, i n'estava tip. Araujo, que és un futbolista molt jove, espero que s'ho torni a pensar, perquè és una lesió muscular que pot afectar-li la carrera si no la cura bé. I estem veient ara mateix clarament Ansu Fati jugant diferent, un futbolista basat en l'explosivitat. Tant Araujo com Ansu Fati no poden canviar el joc per una lesió muscular tan joves. I jo crec que s'ha de tornar a pensar això del quiròfan, encara que això costi un Mundial. Si tingués 29 anys, potser et diria, ostres, quina putada. Però Araujo,
però ara que està,
tothom jo... li sap veure que té projecció suficient com per pensar que pot ser importantíssima amb la selecció uruguaiana, no només al Mundial, sinó també a Copes Amèriques i en el que es trobi per davant.
En el moment, però jo entenc, o sigui, ara et faig advocat del diable, però en el moment de plenitud en el que està Araujo, en el moment en què, no, és el gran moment, bueno, tot just el primer, perquè és jove, però és el gran moment de la carrera d'Araujo.
Què li diuen els metges?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
superi
sí.
O que no superi. Sí, sí, si sí. Els metges et diuen que t'operis, t'has d'operar. Punt! No hi ha més. No hi ha més, per mi no hi ha més. No té ni punyetera idea, Araujo, i el seu representant menys encara, que segurament estarà del costat del jugador. Vull dir, el criteri mèdic s'ha d'imposar aquí, i jo estic segur que Xavi anirà de la maneta del criteri mèdic. I si no se segueix aquest criteri mèdic, el futbolista té el risc de no jugar com tocava, com tocaria. Punt.
Marc. Sobretot, però, també m'interessa la teva experiència, també. No sé si has viscut en algun episodi així o no.
Primer, no sé per què dieu que no és el mateix cas que amb Titi, perquè per mi sí que ho és.
Ma genoll és articular,
no,
això.
No, no, però aquí estem parlant d'un jugador que té una lesió a 6 setmanes d'un Mundial.
Però cal el tipus de lesió.
Sí, però si s'ha d'operar, sí, segurament espera el Mundial.
Correcte, que és el que va passar amb un Titi. Això sí que
i ell diu... he trobat un metge que m'ha dit que es pot fer un tractament conservador, i ell diu, per refereixo fer tractament conservador per poder anar al Mundial. La decisió, el motiu és el mateix. És triar un camí més curt, amb més risc
aquí,
pel futur...
Aquí, Marc, perdona, un Titi és que no es va voler operar mai.
De bé,
fet, no s'ha operat.
Estem parlant del moment no de la decisió de la primera lesió de, sí, sí, de cartílag, és el mateix cas. 2018. És a dir, davant d'un tractament que, en teoria, la cirurgia repara una cosa que està trencada. El tractament conservador espera que el teu cos, pel seu propi naturalesa, es recuperi d'una trencadissa. Per tant, sempre et diuen, depenent de la lesió, si reparem és millor, allargues més o evites el risc d'una recaiguda, i una recaiguda ja no saps què pot passar. Per tant, el fet és el mateix. Per mi, una cosa. Dos, és el més normal del món, ho sento. Un jugador que pot anar a un Mundial, si pot anar-hi, si pot triar, sempre triarà a anar-hi. Sí.
Sí, cosa que deia el Xavi també, contra
no saben si poden jugar un altre Mundial o no.
Sí, sí.
I després tornar tieso del Qatar i operar-te el mes de febrer i no jugar amb el Barça fins al maig. Doncs quina gràcia,
sí,
no?
Bueno.
Qui paga el jugador?
Pues
l'Uruguai
o
el Barça?
Xavi, que l'obliguin
a fer el tractament. Hi ha d'haver un criteri. El Barça s'està gastant, sí, clar, però... 8 quilos anuals amb Araujo després de fer un esforç per renovar-lo.
Amb els temes de salut és molt difícil obligar una persona a fer una cosa que no vol. És molt difícil.
No, els temes de salut i el component aquest de la il·lusió del Mundial, que és la il·lusió de Pedri d'uns Jocs Olímpics, per exemple, i acaba jugant 250 partits seguits i al final està una temporada que no juga amb el Barça, que és qui el paga, igualment, fent servir l'argument d'en Xavi, perquè volia jugar l'Eurocopa, volia jugar als Jocs Olímpics i ho volia jugar tot. Clar...
Sí, sí.
A mi em sembla és molt comprensible, però en un món superprofessional com aquest em sembla un criteri molt poc vàlid i, en aquest cas, molt poc científic, sincerament.
Jo crec que si existeix aquesta cimera mèdica amb el futbolista en els propers dies, i si els metges del Barça i els recuperadors i l'entrenador li diuen a Araujo, chato, te tienes que operar porque creemos que el proceso va a ser mejor si te operas, el jugador ha d'entendre que està en mans de professionals que l'estan ajudant.
També és veritat que abans hi ha hagut situacions que s'hauria d'haver també entès que estaven en mans de professionals i això no ha passat.
És cert que un Tití jugava en una selecció amb hechures de ser campió del
món. Sí, i ho va acabar sent.
Uruguai potser no passa la fase de grups.
I també són perfils i perfils de persones, entenc. No vull dir que hi ha jugadors que segurament gestionen aquesta situació d'una manera i d'una altra, en funció del jugador i de la persona que sigui, també. Ho dic també perquè un Tití vés a saber que tenia en aquell moment al cap. I ara, ojo, vaja, jo el veig un tio...
Tenia al cap ser campió del món.
Sí. Sí, per això, però vull dir, Araujo, sempre hem dit que és un tio que al cap el té a lloc i el té moblat, en aquest sentit.
Fins bueno, avui, sí.
Sí, bueno, vull confiar que a partir d'avui també.
Ara és un marrón, això per Xavi, perquè tenia dos futbolistes de nivell top per cobrir la banda dreta de la defensa, un central i un lateral Koundé, que era el millor lateral de la plantilla, i es plantarà el partit decisiu de Milà amb Piqué i Bellerín, segurament, o potser amb Christensen, Eric.
Perfecte, doncs anem-hi ja, que tinc moltes ganes de fer aquest joc.
És evident que Piqué guanya molt protagonisme.
Sí?
Home, clar. Amb
el patró de partits que hi ha...
No els jugaran tots, Eric.
Però vaig a la teoria Carmona, i és que crec que la titularé, farem una falca i tot, teoria per Carmona. El dia de l'Inter i el dia del Madrid, qui juga?
El dia del Madrid jugarà Gerard Piqué.
Sí?
Jo crec que sí.
Ahir, crec que ahir, ara no recordo, crec que era Ferran Martínez, que es va jugar un sopar a favor de Piqué,
sí,
no? Doncs mira...
Per tots. Els que soltàvem.
I no descarteu tres al darrere.
És que el dia del Madrid el problema no el tens al centre de defensa, el tens a la banda.
Sí.
Segurament Araujo o...
Però és que només hi ha una persona per estar a la banda. Marcaven a Vinícius. Ferran. Sí, clar, llavors qui tindràs a la banda?
No poden jugar Bellerín o Sergi Roberto.
Val. Per això has fitxat a Bellerín. Vull dir, és que, per tant, el problema... Per això tens un tio que és...
Tampoc jugarà Bellerín als... No sé quants són ara, 10 partits seguits o 14, no sé quants són.
Que no jugui un lateral esquerre de lateral dret, jo què sé.
Marcos Alonso... No. Sí?
No sé.
No, però Bellerín és evident que no és el lateral que Xavi volia... el perfil que volia de lateral dret. Volia Azpilicueta, que és un jugador... molt defensiu, i en els partits grans, i fins i tot en els que no són tan grans, s'havia decantat per Koundé. I és... la veritat és que canvia molt el decorat, eh?
I tant. Però vaja, també dèiem que perquè Xavi tenia tants centrals, doncs mira, ara també pren certa lògica, això. M'has dit el clàssic. Piqué per què? Per una qüestió d'ascendència emocional, fins i tot, o...?
Perquè és un jugador que sap jugar aquests partits, perquè és el Bernabéu, perquè coneix Benzema... perquè em conserva l'ascendent, clar, però necessitem veure'l també.
I
ara mateix no les tinc totes, perquè no l'he vist fi a Piqué, els partits que ha jugat contra el Cádiz, ja em perdonareu, però no crec que sigui una prova gaire concloent.
No, és que aquí hi ha un altre cas. O sigui, a Piqué també se li va dir que potser era que s'ho parés, i no es va parar. No?
Sí. Per això deia que...
Jo, per mi, partit gran, Christensen, Eric.
Jo, per mi. Per aquí.
I miraria la setmana.
Clar.
M'entens? I si el partit gran és el dissabte, amb el Madrid, pues el dimecres no sé qui hi ha... Pues...
El que passa que venen Inter-Madrid junts. Pues,
però jugar una mica, m'entens? Jo crec que no hi ha color, des del meu punt de vista. Christensen i Eric amb qualsevol...
És que són l'Inter... És
abans del Madrid.
Abans del Madrid?
Sí.
Sí, sí. Abans del Madrid al Camp Nou, a l'Inter.
La quarta jornada de Champions és abans del clàssic.
I és que és molt important el partit de l'Inter.
Clar, és que
per mi, si, seguint, diguem-ne, que el joc Carmona, no? hi ha la teoria Carmona, i el joc Carmona del partit de la setmana, per mi el partit de la setmana, havent-hi un clàssic i un Inter-Barça, és un Inter-Barça.
Per això deia abans, que, i suposo que ara ho diem més aquí perquè... És el Barça, el que li han caigut tres segurs, que esperem que Frenkie de Jong no tingui res important. Per això ho deia abans, si aquest calendari s'ha canviat pel Mundial, perquè han posat el Mundial perquè pels calés s'ha de jugar a Qatar i l'han posat en aquestes dates, i t'has de jugar el que t'estàs jugant, que és la Champions, no el Barça, qualsevol equip, la Champions, amb aquest espai de temps, no fotis una doble jornada de seleccions al mig.
Sí, sí, això està claríssim.
Ferran, clar. Estic d'acord,
ho sento.
No?
Jo sí.
No, i m'importen zero els partits internacionals, però els entrenadors necessiten veure els jugadors, i no estic d'acord amb tu amb que en tinguis prou veient-los al cap de setmana. Tu el jugador el coneixes quan entrena amb tu, quan tu li fas fer les tasques que tu vols relacionades amb el teu model de joc, i veus si les entén, si no les entén, si et dona allò que et penses que et pot donar. O sigui, tu quan el veus jugar, pues, molt bé, però tu fas coses diferents i necessites veure-lo entrenar. El jugador, tu quan saps si et funcionarà o no, és quan el veus entrenant, quan li dius certes coses, quan li expliques, vull que em facis això, això i això, i ell, el partit, llavors et fa això, això i això.
Marc, sí, però en lloc de parar el 9 de novembre, para a finals d'octubre. Però abans...
Com ho encabeixes tot, llavors?
No, home, aquestes dues setmanes que s'han perdut podrien estar-se jugant Lliga i Champions.
I encadenes Nations amb Mundial?
No, ni Nations ni res.
No, clar, però si és que s'han d'encabir a algun lloc, bueno, aquests partits.
Mira, clar, jo penso... El problema és que munten mil competicions.
Clar, Ferran, però que hi són aquestes competicions.
Ara volen muntar una Supercopa Europea a Estats Units amb no sé
Ferran,
quants equips.
Jo crec també. Que més que el tema, més que el tema de que el calendari tingui aquesta aturada de seleccions, és que potser no s'ha treballat bé la comunicació amb els equips mèdics d'algunes seleccions, i que no hi ha hagut la interlocució necessària, i que la competència és tan gran amb alguns jugadors que s'ho volen menjar tot perquè saben que es juguen la posició al Mundial, que forcen. Jo dubto molt que Araujo entrés a jugar al camp net completament de
molesties. No podem generalitzar, perquè per ser seriosos hauríem d'analitzar lesió per lesió, perquè cada lesió és diferent, perquè i veure què ha passat i quin mecanisme hi ha, i a vegades tampoc hi ha una causa-efecte. No és el mateix que es lesioni als 30 o 40 segons, m'entens? No és un tema de fatiga, no és, a lo millor han fet alguna cosa a l'entrenament diferent, o a lo millor ha utilitzat una màquina diferent. Recordeu que va haver-hi uns anys que van haver-hi molts creuats en el Barça?
Sí.
Bueno, doncs era perquè es va utilitzar una
Xavi
màquina,
mateix, va
una
fer,
màquina vibratòria, que després van veure que no anava bé. Aleshores, tot el que sigui canvis de rutines, evidentment, afecta. Però no és el mateix una lesió muscular del Memphis, a no sé quin minut, que és un xicot que no juga gaire aquí, que una lesió que als 40 tendència. Segons d'un tio que juga tots els partits. O sigui, bueno, generalitzar...
És massa casualitat que no hi hagi hagut cap lesió en 6 jornades de Lliga i 2 de Champions, i n'hi ha hagut 5 de cop. O sigui, alguna cosa, algun telèfon trencat hi ha d'haver. De fet, ja veurem com va els propers dies amb Espanya i què passa al partit de dimarts a Portugal, però estic convençut que la comunicació que hi ha entre Xavi i Luis Enrique no és la mateixa que hi ha entre Xavi i Deschamps. Convençut. I que els jugadors que van a Espanya van...
I creus que no hi ha bona comunicació entre Xavi i Van Gaal, per exemple?
Potser menys que amb Luis Enrique. Menys que amb Luis Enrique.
Estem fent suposicions.
I Van Gaal va dir que Memphis jugava massa poc abans de que
clar,
es lesionés.
Clar, per ell, clar.
Jo, abans, quan en Ferran parlava dels lesionats i esmentava Frenkie de Jong, llavors he pensat en els centrals. No sé si Frenkie també pot ser, en època de sequera i d'absència...
Jo crec que algun partit pot jugar, una
opció
però el dia del clàssic...
En el dia del clàssic no, però un partit, diguem-ne que random, d'aquests que tens a casa que a priori has de guanyar amb una ràdio de facilitat per donar descans...
Tota la pretemporada ha jugat de central.
I Marcos Alonso també pot jugar de marcador esquerre. Sí. Un jugador de 1,90 m i que ha jugat molts partits en una defensa de 3 per l'esquerra amb el Chelsea.
Ara, té nassos, jo estic també... Avui, realment és un debat complex, i però és que ha estat, vull dir, lamentablement espectacular. Sí. És que era net. I han començat a caure com a mosques. I a part, sobretot, els teus dos baluards defensius. És una mala lleta collonant.
Els dos jugadors que et pugen clarament al nivell en defensa ara mateix.
Absolutament.
Vas a jugar el mes d'octubre, que és decisiu, perquè et marcarà el color de la temporada d'aquest mes.
Sí, sí.
En una lliga que està dissenyada per ser una altra lliga de dos. Una altra vegada, pas al Bernabéu amb Sergi Roberto / Bellerín i Piqué / Eric en defensa.
Sí, sí.
O Piqué / Christensen.
Sí, sí.
És un canvi de decorat, ja ho he dit abans, espectacular.
I fins i tot, que això no sé si determina o no, realment, però, hòstia, la confiança grupal, no? Per, tenies determinats pilars que et cauen, també, i això també t'ha d'afectar d'alguna manera, no, Marc?
Sí, 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 sí. Però, però escolta, m'hem llogat molt la feina del Barça al mercat d'estiu.
Ah, no, sí, no? Clar, i, no, clar. I, ara toca, ara és toca. Quan toca. Sí, sí,
no?
Sí,
quan,
sí.
Quan vols examinar la profunditat de la banqueta, doncs ara és el moment.
Sí, sí. I veure Gerard Piqué, escolta'm.
Ara, jo estic acollonit perquè si amb un parèntesi de seleccions passa això, després del Mundial, pot ser que...
Et criden a tu a Correa, sempre de jugar allà al Camp Nou.
Després del Mundial...
És que després del Mundial...
És que és una temporada que l'octubre la marca, com diu en Xavi, però que segons com vagi el Mundial, si hi ha algun equip que és una mica perjudicat per lesions, pot ser una temporada que tingui un desenllaç que ara mateix no puguem ni imaginar-nos.
Sí, sí. Absolutament. En fi...
Una temporada incògnita, per com vindrà, com vindrà el del Mundial tots aquests jugadors, que... i fins i tot també... Però... L'altre dia jo em preguntava... Els equips com, no sé, Almeria, Cels, no sé...
Digues el nom, el Girona.
Bueno, el Girona, que tindran aquella aturada tan bèstia de temps per, i amb tota la plantilla, no sé, tinc ganes de saber què faran. Suposo que entrenaran, festa...
No, mira, el Girona ha fet un assaig de pretemporada.
Això passa amb tots els esports.
Amistosos.
Els esports d'indoor sempre les competicions són al mig. No passa res.
Perquè sou raros, home. Totes les competicions al mig, Carmona.
De fet, parlant de calendari, ara no tens a veure, però el calendari del futbol sala també se les té, perquè això no, de l'Eurocopa, la Copa Amèrica...
El futbol està als mundials europeus al mig, sí, sí, sí. El futbol sala també. Vull dir, sí, sí, pues sí. Els que estàs amb un equip gran, pues estàs 5 setmanes amb 3 tios entrenant amb el B.
Sí, sí.
Pues bueno, ja està.
Ara, també és veritat que és el que deia, que ho hem dit moltes vegades per activa i per passiva, a veure aquesta, no? Com determinarà l'aturada del Mundial el retorn, no? Hosti, qui ho veurà, qui no vindrà, qui tal, doncs pues, em sembla interessant la reflexió del Miquel. Portem una setmana d'aturada. I ha caigut això, toquem fusta, eh? Esperem que sigui allò circumstancial, però a veure què pot acabar
per passant. Per això nosaltres, tots a casa, Santi Bueno, que no el convoquin amb l'Uruguai, que no convoquin ningú, i escolta. I ja està.
A Juanpa ja el veiem allà al Mundial.
Era lo suyo, eh?
Home, clar, evidentment, que abans m'has que si no ens han robat, home, allà al camp del Betis ens van xiular un penaltito en contra.
Vinga.
No sé si el vas veure, aquest.
Sí, ja ho vam parlar.
Va, va, ara, escolta'm.
Però no sé si... Ah, no, tu estaves a Sevilla.
No, clar. jo no hi era.
No era cara a cara.
He de passar factures.
Escolta'm una cosa, a veure, qui sí que ha jugat avui ha estat Pablo Torre, eh? Com a mínim hem pogut veure Pablo Torre amb el Barça, jugant 90 minuts del partit del filial, s'han posat el Múrcia 2-0.
Exacte, 2-0 i lideratge del grup 2 momentani, falta que juguin alguns rivals, però lideratge momentani del grup 2 de la Primera Federació amb 11 punts de 15, 3 partits jugats a casa, 3 victòries, 2 desplaçaments, 2 empats, 11 de 15 per l'equip de Rafa Márquez, que als 44 segons ja guanyava per 1-0, gol de Roberto després d'una bona jugada col·lectiva, i al quart d'hora de la segona part Álvaro Sanz, un clàssic del filial de les últimes temporades, ha establert el resultat definitiu. I com dius, Daniel, el gran nom del partit, Pablo Torre, 90 minuts, 18 a l'esquena, i debut amb el Barça en partit oficial, perquè l'havien vist a la pretemporada en amistosos, però no l'havien vist en un partit oficial. Aquest és el primer en el Barça amb el filial. En aquest cas, ha fet només, abans del partit, un únic entrenament amb l'equip de Rafa Márquez, i avui ha jugat tot el partit en la posició d'interior i ha deixat mostres de qualitat, sobretot en algunes passades i en controls orientats que han aixecat l'admiració dels 1.650 o 1.560, no recordo, però
molt
això
bé,
si fa no fa, seguidors altra, sí. Que hi havia, espectadors que hi havia avui a l'estadi Johan Cruyff. En declaracions a Barça TV, el futbolista reconeixia el cansament propi de la inactivitat.
Bien, creo que a pesar de tener un poco falta de rodaje, creo que, bueno, estoy trabajando bien durante la semana y, bueno, se ha visto que al final sí que he llegado un poco cansado, pero bueno, contento por la victoria y, bueno, el debut aquí en el Johan.
El debut al Johan, diu ell, que jugarà on li diguin, sigui el primer equip o el filial.
Al final soy jugador del Barça y lo que me digan haré. Yo estoy dispuesto para venir aquí al Barça cuando sea necesario, estar en el primer equipo cuando sea necesario. Trabajaré, pues, obviamente, como todos queremos para estar en el primer equipo, pero bueno, contento y a seguir trabajando.
Pablo Torre, un element que trobo molt interessant, allò, no podré allargar molt el debat, que ja és tard, i bueno, em quedaria parlant fins a 3 del matí amb vosaltres, però, hosti, aquesta gestió de Pablo Torre, no? Aquells que diuen que, collons, si podria estar jugant amb el seu equip a segona divisió en comptes de primera federació, amb el seu equip anterior, o aquells que diuen, no, aquest tio d'estar entrenant amb el primer equip, conèixer el... etcètera, etcètera, per on aneu?
Jo vaig per la via 1.
Sí?
Sí.
Jo per la 2.
Vinga, som-hi.
Podria estar jugant al Racing i podria estar tenint una formació remota, també. És un futbolista que necessita minuts i que baixar dues categories crec que tampoc li fa molt bé.
Jo parlo dos perquè crec que el que ha de fer és agafar els mecanismes del Barça i saber com es juga aquí, i crec que el Racing fa un futbol totalment diferent.
Sense jugar, però aquí no juga, aquí no competeix.
No, jugant no. Si no jugues al primer equip, te'n vas al filial.
Vale. Entrenant amb el primer equip o jugant al filial?
Sí, sí. El que passa que jo m'imagino que amb tota aquesta plaga de lesions, ara formarà part de les convocatòries del primer equip.
Sí, bueno, altra cosa és que jugui, perquè la plaga de lesions...
No, per això, però, sí. Però jo crec que ara anirà amb el... O sigui, crec que potser el veiem menys del que s'esperava ara amb el filial, perquè amb totes aquestes lesions formarà part de les convocatòries del primer equip. No, jo sóc dels que crec que ha de jugar, per tant, si no juga al primer equip, al filial.
Mm. El desempat.
Jo crec que un jugador jove no pot estar 3 anys sense jugar, però crec que la clau és el pla. I poso un exemple. Guardiola fitxa Rodrigo, de l'Atlètic de Madrid, el primer any va jugar 10 partits perquè hi havia Fernandinho, que en jugava 50. Mm. Però el pla era, el primer any en jugarà 10, però el segon en jugarà 35, i el tercer en jugarà 60, i el quart Fernandinho cap a casa, no? Mm. Una mica ho aplicaria també el cas de Nico. Si tu tens el pla, en el sentit de dir, bueno, aquest any que es quedi aquí per entrenar, perquè vull que entreni la meva manera de jugar, etcètera, aquest any potser jugarà 5 partits, però és que l'any que ve sé que en jugarà 15, i això és un procés, per mi està bé que es quedi aquí.
Sí.
Si no saps què fer amb el nano perquè dius, és que no me l'acabo de creure, doncs llavors és igual si està a segona o si està a tercera.
Jo tinc entès que qui pren la decisió que no marxi no és Xavi.
Mateu.
És Mateu Alemany. I si Xavi li dona boleto perquè se'n vagi al Racing, és perquè potser no se'l creu del tot.
Mm.
I una altra cosa, en Pedri, que jo recordo l'entrenador del Barça en aquell moment, Ronald Koeman, recomanant-li una sessió, ningú se l'imaginava al filial. Se l'imaginava o al primer equip o s'ha dit a Les Palmes, es deia, a la segona divisió.
Sí.
Per què ara no? Què ha passat?
Perquè
ara l'argument que fèiem servir en Pedri no es fa servir en Pablo Torre.
Perquè hi ha molta gent i perquè Pablo Torre...
Que Rafa Márquez és l'amo del joc de posició i segur que li sap ensenyar, no?
Juga bastant bé el Barça,
No, però Pedri també va ser la cosa circumstancial que no hi havia gent. Vull dir, no hi havia més gent, que Pedri d'alguna manera havia jugat. I ara avui al mig del camp del Barça té moltíssims recursos.
Sí, però el davant no era Pedri al filial o Pedri al Barça.
Ah, una altra vegada.
El debat era Pedri al Les Palmes o al Barça.
Sí.
Jo crec que també és veritat que si hi ha un equip a segona divisió que té un joc emparentat amb el del Barça, sense ser el Barça, és a Les Palmes. Perquè el Racing de Santander, també sent un equip que acaba de pujar, si té algun moment en què es complica la temporada i estan a baix i van perdent partits, doncs no sé, per exemple, un nano de 18 anys, com li anirà la temporada?
És l'amo allà.
No, ja, però a segona divisió seria diferent.
Filials,
no? O que el cedeixin en un altre lloc. L'Andorra, que juga molt bé, amb Mediaseràbia.
Doncs mira,
això estan els filials.
Sí, no? Sí, mira, si vols podem escoltar...
Fins i tot Artur l'han enviat al filial.
Sí, clar, Artur és el traspàs més inesperat de la història, aquest jugador amb Jürgen Klopp, vull dir, és allò que realment no...
Inexplicable.
Sí, sí, jo vaig quedar a pedra, però ara ha col·locat el filial, aviam si els connecta el corrent i fa alguna cosa. Mira, Rafa Márquez, Pablo Torre, que sí, que té moltes qualitats i que amb el primer equip i el segon el que està fent és guanyar automatismes. És això una mica el que deia el Ferran.
No es fácil a veces adaptarse al estilo de juego del Barça, las situaciones, y él, bueno, tiene la calidad, él ve muy bien las jugadas hacia el frente, tiene una buena técnica para posicionarse, para estar bien perfilado y poder atacar al rival, y cuando hay que hacer también apoyos de emergencia, de jugar con ese tercer hombre. Yo creo que poco a poco le ha servido muchísimo estar con el primer equipo para tener todos estos conceptos que enseguida se ve, y nosotros obviamente intentamos trabajar lo mismo que hace el primer equipo para no desentonar y que todos tengan la misma idea.
Això és el que diu Rafa Márquez, hem escoltat Pablo Torre himself, hem escoltat Rafa Márquez i ara escoltem un dels seus companys, un migcampista, Álvaro Sanz, autor del segon gol, com dèiem abans, ja un dels veterans del filial, perquè ell mateix recordava avui que és la tercera temporada que fa que està jugant al filial del Barça, i explicava o definia amb una paraula Pablo Torre després d'un entrenament i 90 minuts.
Bueno, es un jugadorazo, el Pablo está en dinámica del primer equipo y ayer nos bajó a ayudar, y pues todo lo que esté en su mano por ayudarnos, ya lo habéis visto, un jugadorazo y nos hemos llevado la victoria todos juntos.
Un jugadorazo, diu Álvaro Sanz, de Pablo Torre, que avui ha jugat aquests 90 minuts i que veurem si en té més de minuts aviat amb el filial o si se'n va a convocatòries del primer equip tenint en compte les baixes de les quals parlava abans en Ferran.
El nano talent en té, ara falta que trobi un lloc, a veure si l'acaba trobant el Barça. Espera, Micaló, que això t'agradarà. RAC 105 la torna a fer grossa. La torna a fer grossa per la festa major. Demà diumenge, 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, t'esperen 7 hores de música.
Habla en presente. Com es diuen aquells que m'ha dit en Puig aquesta tarda?
Què vol dir?
Si amb així, amb els grups, com es diu?
Ah, sí, 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 ara t'ho dic. Habla de mi en presente.
Ara, que s'ha anat... Els has tirat tu, Dani, o no?
Sí, és veritat, aquest diumenge toca Habla en presente. I també es té Coma, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente. Una altra vegada te'l dic. A la Mercè de RAC 105, 7 hores de música en directe. Vinga, i per anar rematant tertúlia, 10 minuts i la una, i aquesta gent encara els tinc aquí. Hem de parlar de la Lliga Femenina avui. Pau Bonestre, què tal? Bona nit.
Bona nit.
El Levante de l'Esplanada ha perdut 3-1 al camp del Madrid Club de Futbol Femenino en el segon partit de la temporada.
Sí, és la primera derrota del conjunt de Sant Joan d'Espí després que l'estrena de Lliga superés el Betis per 1-2. Avui el partit ha estat diferent. El Levante s'ha avançat al minut 13 amb un gol d'Uribe i ha estat capaç d'arribar al descans sense patir en accés. A la segona part, les de Ferran Cabello han afluixat davant un Madrid que ha fet un pas endavant i ha millorat amb els canvis.
I l'equip català, el Barça, l'altre equip català, juga demà a Vila-real.
Sí, a partir de les 5 de la tarda les blaugrana buscaran la segona victòria del curs després d'una setmana amb l'ambient enrarit per la polèmica de la selecció espanyola. En roda de premsa, el tècnic Jonathan Giraldez li han preguntat pel tema més mediàtic dels últims dies, aquest enrenou entre les jugadores de la selecció i la federació. L'entrenador prefereix gestionar-ho de portes endins.
Més que queda fora, hi ha hagut un manifest per part de la federació, un manifest per part de les jugadores, i tot el que fem aquí és per intentar ajudar les jugadores. Tenim una feina que és entrenar, que és ajudar les jugadores a millorar la seva versió, i després hi ha una part de gestió, i per tant tot el que queda al vestidor, evidentment que no explicaré, però sí, són coses que s'han de tenir en compte, i jo veig l'equip molt preparat.
Aquesta situació segueix portant cua, i si Megan Rapinoe va ser la primera veu del futbol internacional qui va donar suport a les jugadores espanyoles, avui ho han fet Alex Morgan i Becky Sauerbrunn, també referents de la selecció dels Estats Units. Per exemple, Morgan ha dit a Twitter que és molt dur veure com la federació està abandonant les seves jugadores quan només demanen més protecció, millor tracte i professionalisme. Les jugadores es mereixen molt més.
Quina setmana, quin sidral, quin terrabastall, comentari sobre... avui no és... Ahir abans d'ahir eren els dies candents, però dimensi volem fer un comentari sobre tot el que ha passat. Començo per tu, Ferran.
M'has demanat 10 segons i és difícil.
No, no, no. Tant més.
No, a veure, jo crec que, per anar ràpid, el problema és que crec que aquí l'únic que es creu el professionalisme del futbol femení és el Barça. Potser se'l comença a creure algun altre club, la Real Societat, per exemple, però pocs més se'l creuen, que a Madrid no se'l creuen. Mm-hmm. El Real Madrid va muntar l'equip, però no s'ho creu, no he vist a Florentino Pérez a cap partit. Estan jugant en camps indignes, i crec que la federació tampoc s'ho creu. I la reivindicació crec que no ve només per Bilda, que sí, evidentment, deu ser la primera reivindicació, però ve també per totes les problemes que han hagut, que si targetes, que si calendari, que si les àrbitres, que si es munta la Supercopa o la Copa i no o la final de Copa i falten 10 dies i no se sap on jugarà i s'acaba portant a un camp que és d'entrenament.
Per l'estructura.
Exacte, jo crec que és per tot, i ara ha patat. Ara també he de dir que, donant-li la raó possiblement a les jugadores, crec que s'han d'explicar millor. Sí, que ho han de dir, que no pot ser que d'ahir facin un comunicat dient no, però no pedimos la destitució de Bilda o... No, sí, les raons les han de dir. Perquè si no hi ha confusió.
Marc?
Jo crec que les formes a la vida també són importants, a vegades. I aquí, en aquest cas, no les entenc. I comparteixo el que diu el Ferran, de que jo necessitaria que m'expliquessin més concretament què són les coses que volen canviar. Perquè al final, el primer que fas quan llegeixes és volen carregar-se l'entrenador. Jo faig però després diuen, no volem carregar-nos l'entrenador. Aleshores, dic, bueno, aleshores...
Aquesta qüestió del llenguatge,
sí,
per tal
no?
de...
Expliqueu ben bé què és el que voleu, perquè jo crec que les formes són importants. Jo
no deixaria d'anar a la selecció i intentaria arreglar-ho sense fer tant soroll. Crec que a vegades així es solucionen millor les coses.
Jo crec que el futbol femení no funciona com el masculí. I les futbolistes doncs porten pitjor el tema de la jerarquia i de l'ordre i mando. I ho dic en el bon sentit. Jo em sembla molt bé que les esportistes vulguin participar en les decisions i vulguin que se les escolti i reivindiquin les coses d'aquesta manera. Ara, igual que diuen el Ferran i diuen el Marc, crec que se t'explica una mica millor. Mm. Però que evidentment no estan contentes amb l'estructura del futbol femení a l'estat espanyol, ja ho estem veient, i tenen tot el dret de fer servir les seves armes, que és no anar a la selecció espanyola.
Mm. El talent hi és a la gespa. Ara segurament faltaria el talent als despatxos. I això, com diu el Xavi, i jo crec que és evident, no existeix a la Federació Espanyola. I d'això segurament també es queixen les jugadores. 5 minuts i la 1 de la matinada. Que és molt tard i els tinc aquí encara els pobres.
Ah, ahir vam acabar 2:45, perquè vol dir que és tard.
Ara parlarem un moment de Federer, clar. I també volíem parlar de Federer, però clar, es posava aquí a debatre sobre el Ferran i el Damià, que si la Nation, si no és aquella, se me'n va el temps. Ferran Corrias.
Ferran Torres.
I Ferran Torres.
Ferran Torres és un jugador justament criticat.
Ahir havia Roger. Clar,
de la història.
Ferran Correas, Marc Armona Roger. I Xavi Hernández.
Com li deia Irigoyen, com si fos cosí
nit.
Seu.
Va, Micaló, Roger. Bona nit a tots.
Bona nit.
Bona nit, Micaló. De Roger.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Baix Motor, el teu concessionari SEAT al Baix Llobregat, t'espera per oferir-te el SEAT León amb les millors condicions. El SEAT León i amb entrega immediata. Vine a SEAT Baix Motor i emporta't ara el SEAT León a preu d'Ibiza. SEAT Baix Motor, a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Baixmotor.seat. A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment, la millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona, al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC+1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
més?
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
el 20, el 30, el 38, el 39 i el 44. I els sols, el 2 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1.
RAC+1. Podcast.
RAC+1 i Gosbius conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Everybody needs a little time away. I've heard a say
from each other. It's been a
ha estat un dia meravellós. Els he dit als nois que estic feliç i no estic trist. He gaudit cordant-me les sabates un cop més. Tot ha sigut l'última vegada. I ho sento com una celebració. Volia sentir-me així al final i és exactament el que esperava. Així que gràcies.
Exactly what I hope for, so thank you. It's hard for me to
say I'm sorry. Too many years.
Són molts anys compartint coses molt importants per les nostres vides. I, en certa manera, ara que en Roger marxa, perdo una part important de la meva vida.
Són clar. Roger Federer i Rafa Nadal. Avui, que és 24 de setembre, i és l'endemà d'una de les retirades més sonades de la història del tennis i l'esport. Hi vivíem ahir, fins 2:15 aquí al Tu Diràs. La competició continua a Londres, la Laver Cup, amb la segona jornada. Pol, després de la retirada de Roger Federer.
Sí, tot i les emocions d'ahir, la vida segueix a la Laver Cup. Això sí, el suís Roger Federer encara ha estat avui el gran protagonista de la segona jornada. Tothom el saluda, tothom vol parlar amb ell, i ens faltava també per sentir públicament l'altre membre del Big Three, Djokovic, Novak, que ha dit això després de guanyar el seu partit d'aquesta tarda contra el nord-americà Francis Tiafoe.
I was just very grateful.
Estic molt agraït i sóc un privilegiat d'estar al costat d'aquests tenistes i presenciar això, un dels moments més bonics que he vist mai. No només parlo per mi quan dic que un dels moments més emocionants va ser veure els fills de Roger aquí plorant. I crec que estic parlant massa ja.
I'm talking too much, but much love to Roger. Thank you.
En el terreny esportiu, Djokovic ha guanyat els dos partits aquesta tarda, més partits consecutius. Ha pogut descansar ben poc. L'altre dels tres partits se l'han dut al nord-americà Taylor Fritz, i ara el marcador global queda amb la victòria parcial de l'equip europeu, 8-4, abans d'encarar demà la darrera jornada, en què jugaran quatre partits. Cada victòria, recordem, val 3 punts, per tant, queden 12 en joc. Els europeus, amb dues victòries, es proclamen ja campions. Els de la resta del món necessiten guanyar 3 dels 4 partits. El primer a la 1 del migdia.
Molt bé, demà aquest desenllaç de la Laver Cup. Avui, dia 1, després de Roger Federer. Gràcies, Pol. Bona
nit. Gràcies, bona nit.
Vinga, i tancarem amb motor, de nou amb en Pau Bonastre, perquè avui hem tingut un tros de notícia. Marc Márquez ha tornat a fer una pole a MotoGP pràcticament 3 anys després. El de Cervera sortirà primer a la cursa d'aquest diumenge al Japó.
Sí, el Cerverer ja va acabar amb bones sensacions als lliures de divendres i avui ho ha transportat a la quali. En declaracions a DAZN, el 6 vegades campió de MotoGP ha afirmat que té que una fita com aquesta l'incentiva de forma positiva.
Bueno, significa estímulos. Estímulos para mí, para el equipo. Motivación siempre está, pero estos pequeños estímulos de buenas noticias, de alegría, pues siempre vienen bien al cuerpo, siempre vienen bien dentro todo el staff. Desde que volví a Aragón he seguido con esta intensidad, viendo un poquito los límites que tengo aún en seco.
Com era d'esperar, la qualificació ha estat passada per aigua. Márquez ha explicat també a DAZN que la pluja l'ha afavorit.
Tenía que aprovecharlo. O sea, sabía que ya cuando el brazo estaba medio rotado iba bien en agua, pero ahora me encuentro mucho más cómodo en agua. Puedo pilotar como quiero. Falta de fuerza en seco, como he dicho, pero en agua no se utiliza toda la fuerza, pero podía pilotar como quería, así que lo he aprovechado. Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado para poder volver un poquito donde queríamos.
I Brad Binder acompanyaran el pilot de Cervera a la primera fila. El segon millor català d'avui ha estat Maverick Viñales, que ha fet el quart millor temps. El company de Maverick a Aprilia, Aleix Espargaró, sortirà demà des del 6è lloc de la graella. Els dos pilots amb qui competeix pel Mundial, Fabio Quartararo i Pecco Bagnaia, començaran des de la 9ª i la 12ª posició, respectivament. Per Espargaró, la sortida serà clau per mantenir a ratlla els seus rivals directes.
Hay que certificar el qualifying en la salida, es decir, si tú sales delante de ellos pero no eres capaz de hacer una buena salida, no tiene mucho sentido. Si soy capaz de mantener la posición, luego creo que tendré ventaja, porque en MotoGP, en un circuito de tantas frenadas donde sabéis que los frenos se ponen en crisis, la presión de los neumáticos, salir el 15, el 12, como sale Pecco y a Enea, por ejemplo, no es de gran ayuda y no es fácil de gestionar muchísimas cosas externas a tu propia velocidad, así que en este sentido, satisfecho, siempre es mejor delante que detrás.
El líder actual de MotoGP, Fabio Quartararo, se l'ha notat un pèl frustrat pels problemes que arrossega el seu equip i que no aconsegueixen resoldre.
Es difícil de entender
qué nos pasa. Qué nos pasa porque las dos primeras vueltas son súper buenas y después pues tengo un feeling en la moto que digo al equipo y al final el equipo mira y no viene de ahí. Digo otra cosa, no viene de ahí, así que mi feeling es una cosa, pero lo que ven ellos es otra, así que tengo que cambiar un poco mi estilo de pilotaje en este tipo de circuito, en estas condiciones.
Pel que fa a la resta de catalans, Pol Espargaró partirà de la 11a plaça, Àlex Márquez de la 17a i Àlex Rins de la 18a. La cursa començarà a les 8 del matí al circuit de Motegi.
El Mundial que està apassionant. Quartararo, 211 punts, 10 més que Bagnaia i 11 més que... No, perdó, 194 té l'Àlex Espargaró, 201 Bagnaia, 211 Quartararo. I ho rematem amb Moto2 i Moto3.
Sí, a Moto2 la Pol l'ha fet el mallorquí Aaron Canet, que és la tercera vegada que aconsegueix una Pol aquesta temporada. I finalment, a Moto3, Pol per Tatsuki Suzuki, que aquest cap de setmana juga a casa.
Gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
1:04. Fins aquí el Tu diràs d'avui, que hem fet amb el Dani Puntí Prats al control tècnic. Demà, com sempre, més esports i més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. La pel·lícula Los Reyes del Mundo, de la colombiana Laura Mora, s'ha endut la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. La directora ha recollit el premi, desitjant que la producció, que parla de la vida de 5 joves a Medellín, serveixi per reconstruir un món més just.
Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para ojalá tener la posibilidad de pensar en un mundo más justo. He descubierto que el margen es donde está toda la belleza y estos chicos me han enseñado además que la desobediencia es necesaria en un mundo tan, tan difícil.
Ara bé, la gran protagonista de la nit ha estat la catalana Carla Quílez, que amb només 14 anys ha rebut el premi a millor actriu. La intèrpret nascuda a Barcelona ha triomfat en la seva primera pel·lícula, La maternal, de Pilar Palomero, la directora de la premiada Les Niñas. Quílez ha recollit el guardó emocionada i ha dedicat el discurs a la seva mare.
Es mi primera experiencia como protagonista en una película y estoy muy contenta de estar aquí. Agradecer también todo el apoyo que recibo aparte de familiares y amigos, pero la película en especial habla de las madres y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí. De verdad que no hay tiempo ni dinero para agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
La jove actriu fa de mare adolescent al film, un muntatge que explica com un grup de noies afronten el fet d'estar embarassades. I a aquesta hora encara són en marxa alguns concerts de la Mercè a Barcelona i ara mateix plou, però molt poc. A la platja de Bogatell acaben d'actuar els Catarres. Allà hi tenim en Pol Prats. Pol, quin és l'ambient?
Doncs un ambient molt festiu. Ara, com deies, fa una estona han acabat els Catarres, el públic ha ballat i ha cantat a ple pulmó les cançons.